5 minuts i les 11 del matí, temps de prèvia esportiva amb la sintonia de Ràdio Maricel. Tancarem el programa, com sempre, fent aquest repàs al que serà ja en el darrer cap de setmana esportiu d'aquest 2024, que ve amb alguns reptes interessants. En repte, per exemple, el que tindrà la Unió Esportiva Sitges demà al camp del Tortosa Ebre, on a partir de les 5 de la tarda s'enfrontarà, ho deia l'ex Villa, un dels equips que inicialment estan cridats o estaven cridats a ocupar la part alta de la classificació. No va tenir un massa bon inici, el Tortosa, però és un equip que s'ha reforçat, és un equip que té un bon planter de jugadors i és un camp d'aquells difícils. Quin rival no és difícil, òbviament, en aquesta primera catalana, com acostumem a dir sempre, però en qualsevol cas és un repte interessant el que té el Sitges, aquest Sitges líder que tractarà això, doncs, d'acabar aquest 2024 com a primer classificat del grup tercer de primera catalana. Teòricament ho ha de tenir més senzill el filial, que demà tancarà amb aquest 2024 rebent el penúltim classificat, el Sant Pere Molanta, partit que jugarà el Municipal d'Aigua Dolça a partir de les 4 de la tarda, no a 5:45 com es juga habitualment. S'ha avançat una hora i mitja, a les 4 demà aquest Sitges B, Sant Pere Molanta. En farem prèvia de tot plegat, parlarem també de bàsquet, del repte que té també el bàsquet Sitges, que per cert demà presentarà els seus equips al pavelló de Pinsbens a partir de 7:45 del vespre, el sènior A, que té el repte de guanyar diumenge a la pista del CUE, el Lluïsos de Gràcia. Una victòria, vaja, no cal dir-ho, faria aplanar una miqueta més aquest, de moment, dur camí en aquesta Copa Catalunya. En hoquei patins, el Club Patí Subursitges, que també tractarà d'assegurar els 3 punts aquesta nit aquí a Pinsbens davant el Sant Celoni. 3 punts que són igualment importants com els que van ser els de la setmana passada, perquè el conjunt de Jofre Vilà no vol allunyar-se massa més d'aquests llocs que donen dret a jugar la promoció d'ascens a primera catalana. 10:57, comencem. Vinga, doncs, com dèiem, aquest darrer cap de setmana esportiu del 2024, en repassem així d'entrada alguns dels partits del cap de setmana en matèria de futbol base. A la primera divisió de juvenils, la Blanca, el seu juvenil A, s'enfronta demà a les 7 de la tarda amb el Nou Pinsbens, a la Fundació Atlètic Vilafranca, amb el conjunt vilafranquí, que és ara mateix el quart classificat a 4 punts de la Blanca. I l'infantil de preferent, que tractarà d'acomiadar l'any sumant els seus primers punts. L'infantil A de la Blanca tanca amb aquest 2024 jugant demà, a partir de 1:45 del migdia, al camp del Cambrils Unió. La jornada futbolística amb el Nou Pinsbens, recordem, arrencarà com cada dissabte a les 9 del matí amb els partits de la Lliga Local de Promeses i de Pitufos. I com els dèiem, a la primera catalana de futbol, la Unió Esportiva Sitges tancarà l'any jugant fora de casa, ho farà amb el camp del Tortosa Ebre demà dissabte a partir de les 5 de la tarda. Un Sitges líder davant d'un dels equips, com diu Àlex Villa, cridats a estar entre els millors i que s'ha reforçat.
Bueno, jo crec que el Tortosa és un equip molt, molt dur. Jo crec que com l'Escó i el Viladecans són els equips que estan cridats a estar dalt i que per circumstàncies no han arrencat bé, el Tortosa ha despertat. Està fent molt bons resultats, ve amb una dinàmica molt positiva, com la nostra, també s'ha de dir. I ara, aquesta setmana, han fitxat dos jugadors de categoria superior. O sigui, ens trobarem un partit molt difícil, amb un camp molt gran, un equip que li agrada tenir també la pilota. I bueno, serà plantejar unes altres coses, unes altres situacions i com sempre dic, a preparar per intentar tapar les seves armes i ensalçar les nostres i intentar emportar-nos els 3 punts.
Bé, doncs això és el que li deia a Àlex Villa amb el Toni Muñoz després de la victòria del Sitges al camp del Sant Boià, que li va dur el liderat. Toni, bon dia, bona hora.
Bon dia, Pitu.
No sé si a aquestes alçades tu personalment esperaves que el Sitges fos líder.
No, és que no esperava ningú. No esperava ningú perquè, a veure, és un nou projecte, jugador molt jove. El que passa és que la trajectòria l'ha portat aquí i és una molt bona trajectòria perquè és un equip que sobretot a camp contrari i sobretot a camp gran, a camp gran, no, ja no a camp contrari, sinó a camp gran, es troba molt còmode, troba espai, és un equip que juga la pilota i que té una virtut. no dona per perdut mai el partit, i això és primordial en aquestes categories.
Un Sitges Toni que tractarà d'acomiadar aquest 2024 de la millor manera possible, obtenint un bon resultat en un camp difícil, Tortosa-Ebre, ho apuntava l'Àlex Villa. El Tortosa-Ebre, que és ara mateix vuitè a la classificació, suma 17 punts amb un balanç com a local, de 3 victòries, 2 empats i una única derrota. Ve d'un 2-5 al camp del Sant Feliuenc.
Sí, que no és fàcil,
Que no és fàcil, precisament, no és fàcil, i el Sant Feliuenc és un dels equips que també està en aquesta zona noble de la classificació.
Sí, te deixa una miqueta descol·locat aquest marcador, no?
Sí, senyor.
Perquè, digo, sí que ha millorat, no?, aquest equip, perquè anar al camp del Sant Feliuenc que li faci 5 gols no és fàcil, és una tasca molt, molt, molt difícil, molt complicada, perquè el Sant Feliuenc és un dels equips que també aspira a estar a dalt del tot. Per això aquest 2-5 m'ha descol·locat bastant, no? Però bé, el Sitges està acostumat a tot això, són equips que se reforcen molt bé, el cas del Tortosa se reforça molt bé, és un equip que juga en un camp molt gran, que el Sitges li pone molt bé, i veurem el que ens trobem, no? Sobre el paper és un equip molt complicat perquè tan sol ha perdut un partit.
Sí, parlava Àlex Villa, ho escoltaven fa uns moments, que el Tortosa-Ebre s'ha reforçat.
Clar,
per
que...
tant, té clar que vol ser un equip també d'aquesta part alta?
Clar, vol aspirar a tot, no? Vol aspirar a tot, i a més és un equip molt seriós. L'any passat ja el Sitges va tenir moltes dificultats amb el Tortosa l'Ebre, si no recordo malament, allà va empatar.
Precisament, ho volia recordar, el darrer cop que el Sitges va visitar les Terres de l'Ebre va ser precisament la temporada passada, en un partit que, curiosament, també va ser el que tancava l'any i que va finalitzar amb empat a 1.
Sí, correcte. Sí, ja va empatar, ja va sumar un punt al Sitges, que en aquell moment pel Sitges era molt important aquell punt, com és ara, no? Ara jo et diria una cosa, jo ja me conformaria que el Sitges tregui quelcom de positiu d'allà, no? Si és un punt, si és 3, millor que un, no? Però si és un punt, tot el que sigui sumar al camp de Tortosa és molt positiu.
Sense cap mena de dubte. Serà el darrer partit d'un 2024 que, en el millor dels casos, com dèiem, podria finalitzar amb un Sitges líder del grup tercer de primera catalana. Com es valora això des del club? Hem pogut parlar uns minuts amb Àngel Calvo, el director esportiu de la Unió Esportiva Sitges. Reconeix, està una miqueta en la línia del que deia el Toni fa uns moments, reconeix fins i tot aquest punt una mica de sorpresa de ser a dia d'avui el líder.
A ver, las sensaciones son buenísimas, mejor imposible, claro, supongo que 15 equipos querrían cambiarse por nuestra situación, ¿no? Pero la verdad es que no nos esperábamos a estas alturas poder ir líder, sí que podíamos imaginar que pues estar en este, la verdad es que vamos líderes, pero es un poco anecdótico, ¿no? Porque estábamos 4 equipos ahí en un pañuelo, ¿no? Pero bueno, contentos de cómo está yendo todo, contentos de las sensaciones del equipo, y evidentemente pues bueno, a nadie le amarga un dulce, y si no lo mismo ir primeros en la jornada en la que estamos que ir en las primeras jornadas que todavía te faltan muchos partidos por disputar, ¿no? Uh-huh. Ahora ya prácticamente solo quedan, me parece, 2 de la primera vuelta y habrá concluido toda la primera vuelta, que muy mal se nos tiene que dar para descolgarnos de esos puestos, no sé si líderes, pero descolgarnos de esos puestos de arriba.
Haciendo un poco el símil, Ángel, el Sitges puede parecer ese invitado al que no le invitan a la fiesta pero se cuela en ella.
Bueno, quizá por plantilla joven y por muchos cambios que ha habido en el equipo respecto a fichajes, pues podría ser que sí, pero nosotros, fuese como fuese la temporada, teníamos la idea clara de cómo queríamos hacer un poco cambio de rumbo a este proyecto, con gente más joven y más comarcal y más local, y de momento nos está saliendo bien. Porque no porque sean jóvenes quiere decir que no tengan calidad, ni mucho menos, ¿no? Sobre todo fue una apuesta muy clara de Manuel Rodríguez, que él me comentó cuál era la idea de tener esta plantilla más que enganchase más al pueblo y que consiguiese pues estar unos cuantos años, que sea la columna vertebral de unos cuantos años del primer equipo de la Unión Esportiva Sitges, y así se está dando.
Al final, un poco, esto es lo que te acaba dando rédito, ¿no? Si no es este año, es el que viene o de aquí 2.
Sí, a ver, sí que es verdad que no lo pensábamos para este año, pero sí que es verdad que siempre decíamos que que pues en 2-3 años nos gustaría estar tocando la Liga Élite, ¿no? Con vistas puestas al nuevo EWA 2 cuando esté construido, y que cuando estuviese aquel campo pues nos gustaría estar ya en Liga Élite. ¿Qué se da este año? Pues ojalá. Como tú dices, eso dará pues rédito al proyecto.
¿Por qué este cambio de rumbo, Ángel?
Bueno, pues porque entendíamos que el equipo, una vez asolida la primera catalana, pues no podía seguir costeándose tanto jugador de fuera, evidentemente, y pues porque ya no solo económicamente, sino también que queríamos hacerlo pues con más identidad, ¿no? Que fuese más reconocible y que a la vez que a lo mejor pues jóvenes de la comarca estaban en otros equipos o fuera incluso de la comarca, pero porque no se les había llamado o dado la oportunidad de estar aquí, ¿no? Llamamos a muchísimos jugadores de la comarca, estamos contentos con la respuesta que hubo más o menos generalizada, y eso ayudará a que otros jóvenes que a lo mejor pues este año no quisieron venir, si se dan los resultados, pues apuesten en el futuro por la Unión Esportiva.
Y también creo que tuvisteis muy claro desde el primer día que Alex Villa debía ser el conductor de este barco.
Sí, eso lo teníamos claro cuando a Villa le explicábamos el proyecto de cuál era la idea para decir, ostras, pues sí, esta era la idea, podríais habérmelo dicho antes, porque yo así pues no, o así sí, ¿no? En cuanto se la explicamos, a él le encantó, porque él era también de esta idea, también creía en el potencial que había en la comarca, y se sumó al proyecto, incluso a reunión con algún jugador que hubo que convencer y todo, para confeccionar su plantilla.
Hay una igualdad terrible, y está todo muy muy, muy apretado. De entrada este sábado, Ángel, hay que visitar a un Tortosa Ebre, que es, también lo apuntaba Alex el otro día, ¿no?, que es uno de los equipos que está llamado a estar arriba y que encima se está reforzando. Muy difícil, pero bueno, ¿qué partido no es complicado y en esta primera catalana todavía más?
Sí, es complicado, pero no menos complicado como seguramente lo verán ellos, ¿no? Que les visita el líder. Entonces, sí que es verdad que esa condición de líder pues es buena, pero a la vez te van a estar esperando en todos los campos. Y bueno, va a ser complicado. Ya la semana pasada le ganó abultadamente a domicilio al San Feliuén.
Sí, creo que fue un 2-5, sí.
2-5, por lo tanto, ya te dice el potencial de ese equipo, y no va a ser un partido fácil en Tortosa, pero vamos con la máxima ilusión. A nosotros también ganar en San Boi también nos ha, a lo mejor jugadores pues que o a alguien que podía pensar que de no acabárselo de creer, de decir, ostras, pues ¿por qué no? Vamos con la máxima ilusión. El equipo está entrenando a la perfección como siempre ha hecho desde que iniciamos la temporada, y con ganas de terminar el año líder.
Sí,
luego veremos a ver, ¿no?
Del resultado dependerá a terminar este 2024 como líderes, pero fíjate el primero del 2025, el Cooperativa.
Sí, que será el último de la primera vuelta.
No, quedará otro todavía.
Ah, ¿quedará otro?
El de Camarlas.
El 11 de enero, entonces. Sí, correcto. Mm. El del 11 de enero será, pues, partidazo en EWA 2. Todo apunta a ello contra la cooperativa. Mm. Será complicado también, seguro, como todos los partidos en primera catalana, ¿no?
Sin duda. ¿Te sorprende un poco que un equipo como Cooperativa se haya colado también ahí en esos puestos y que hasta hace muy poco pues lideraba la tabla?
Sí, yo creo que fuera de casa sufren un poco más, en casa son muy fuertes. Vamos a ver si son capaces de aguantar el tirón todos los que estamos ahí arriba, ¿no?, en esta segunda vuelta. También pienso que a lo mejor está empezando a ocurrir que del cuarto al quinto ya hay 5 puntos, creo recordar, y que se está abriendo una pequeña brecha, y que ojalá pues nos escapamos 4 equipos para este posible ascenso, y que no la jugamos entre 4 equipos, entre los 4 primeros. Uh-huh. Pero bueno, vamos a ver.
No sé si has escrito ya la carta a los Reyes.
Sí, sí la he escrito y mucha salud, sobre todo.
Esto principalmente. ¿Deportivamente, Ángel, algún deseo?
Simplemente que las lesiones nos respeten y que podamos continuar con esta racha y este juego que estamos realizando.
Es ese punto de, lo decíamos antes, ¿no? Ese punto un poco identitario, ¿no? Del equipo que enganche a la afición, y si encima vamos primeros, pues fantástico, ¿no?
Sí, sí, sí. De hecho, aprovecho que la llamada para invitar a todo el mundo el día 4 de enero, que haremos una jornada benéfica, como ya hicimos el año pasado, de Camdenses a Lluvina.
Sí.
Pero este año se suman dos equipos seniors más, el senior femenino que jugará contra el femenino del Europa, nuestro senior B de Raúl Aroca, que jugará contra el juvenil nacional del Europa, estos dos partidos por la mañana, y luego por la tarde, a las 4 de la tarde, jugará el actualmente líder de Primera Catalana contra el líder actual de la Liga Élite, que es el Club de Fútbol Vilanova.
Vaya, pues no está nada mal, ¿eh?
Sí, cartel...
un buen cartel arranque, este es un buen arranque.
Este futbolera de la comarca, cartel interesante. El Vilanova se ha prestado totalmente a esta causa benéfica, encantados de que nos visiten. Eso indica que, bueno, pues que las rencillas que pudieran haber en el pasado están más que olvidadas. Ellos vendrán también, y encantados están también de participar en este acto benéfico, y pienso que para el que le gusta el fútbol en la comarca, que mejor que en plena Navidad, en fiestas, ¿no?
Sí, sí.
Tener un Sitges Vilanova, pues es atractivo.
Sin duda, sin duda. Pues Ángel, muchísimas gracias por haber atendido una vez más nuestra llamada. Muchas gracias, repito, buenas fiestas y que vaya muy bien todo.
Gracias, Pito, igualmente. Buenas fiestas a todos.
Bé, doncs, amb el director esportiu de la Unió Esportiva Sitges, Ángel Calvo, que varen voler analitzar una miqueta aquest bon moment que futbolísticament viu sobretot el primer equip de la Unió Esportiva Sitges. El primer i el segon, Toni.
Sí, 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 tots dos.
Perquè no perdem de vista amb aquest Sitges B, que demà juga, com dèiem, a partir de les 4 de la tarda contra el Sant Pere Molanta,
sí,
que ve com a penúltim classificat.
Sí.
És molt curiós. És penúltim al Molanta, però hi ha una dada curiosa que me l'he apuntat. Els dos únics partits que ha guanyat els ha guanyat fora de casa. I els dos amb idèntic marcador, 0-3, amb Masquefa i Basi Espirall, que no són camps, precisament, senzills.
No, eh? No. L'Espirall, perquè és pràcticament un derbi, perquè sí, de Molanta, sí, el que és el barri de l'Espirall, es pot dir que és el derbi del Penedès, i el Masquefa és un bon equip. El Masquefa, sí, és un bon equip. Potser no és un equip tan regular com un altre, com el Vegas, com equips com el Ribas, Sitges, però és un equip molt bo.
Hi ha un partit...
La prova de temps que li va
sí, sí,
fer,
sí, sí,
uns quants gols al Ribas en el primer partit.
Sí, senyor, sí, senyor. Com a destacat de la jornada en aquest grup 13 de Tercera Catalana, tenim aquest Ribas-Vegas, Toni.
Sí, 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 sí.
És un partit...
Aquí veurem el que és capaç aquest Vegas, perquè és un equip, sí, que ha anat de tapat, perquè, clar, no ho coneixes tant, a aquest equip, com l'Olímpic en Fasió, que són equips que no els coneixes tant perquè no han estat tant en aquests grups, i doncs van de tapat. I aquí veurem el que és capaç de fer, a veure si arriba és capaç de guanyar el seu camp.
En parlava l'altre dia en Raúl Aroca, que ara ho tornarem a escoltar, però fixin-se com està la classificació. I parlo a partir del segon lloc, que és el que ocupa el Sitges B, que té 24 punts, però és que després tenim l'Olímpic en Fasió amb 23 i amb 22 punts Canyelles, Ribas i Vegas.
Sí, està tot un mocador.
Però molt, molt igualat.
Sí, molt, molt superigualat, no? Sí que el Capellà està a 6 punts, però,
sí,
però són 6 punts, compte,
ja no són 9 o 10 o 12.
Ni 12, són 6 punts. I han demostrat que perdre, sobretot fora del seu camp. El seu camp són intocables, però fora compta.
Un capellàs que ja ha demostrat que no és indestructible.
No, correcte. I té que jugar molts partits la segona volta que en contrari.
Sí, senyor, sí, senyor. El Sitges B, que tractarà d'assegurar aquests 3 punts demà per acabar l'any en aquesta segona posició. Una segona posició que és molt preuada, com dèiem, i que parla, en certa manera, d'aquesta igualtat que hi ha ara mateix en el grup 13. Així ho veu l'entrenador del Sitges B, en Raül Aroca.
Sí, 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 bueno, hasta, ja sabem que la lliga està molt apretada, hi ha 6-7 equips aquí en un baremo de 2-3 punts i hem de seguir treballant, sumar cada setmana 3 punts, intentar-lo i al final de temporada veure com va.
Acabar el campionat el millor possible, a veure si pot ser segon millor que tercers, però per això es té que guanyar Sant Pere Montalt la setmana que ve.
Sí, i tant, ara enfrontem una altra setmana important, bueno, cada setmana ho són, ara veient el que et deia abans amb la categoria tan igualada i amb un baremo de punts tan estret, hem de seguir sumant, donar-li importància a la setmana, a més a l'última de l'any i després tenim descans, així que hem de donar-ho tot ara.
Bé, doncs, intentar assegurar, Toni, aquests 3 punts demà contra el Molanta, sí. Evitar qualsevol sorpresa.
Sí, seguir la línia que té el Sitges al seu camp.
Efectes de classificació, qualsevol resultat que no sigui la victòria seria, vaja, un petit pas enrere.
El que passa
si
que
mirem la classificació, perquè la juga segon contra penúltim. Després el partit s'ha de jugar, són 11 contra 11 i poden passar mil i una coses.
I tu ja has dit, el Molanta ha sigut capaç de guanyar el camp de l'Espirà i el camp del Marquefa.
Sí, sí, no, els dos únics partits que ha guanyat fora de casa. Per tant, avisar les estais.
Sí, el que passa és que el Sitges porta una línia molt bona. Tot el que ha jugat l'ha guanyat aquí al Municipal d'Aigua d'Ol i això és, aquí és un equip molt, molt, molt diferent i a veure si pot aconseguir els 3 punts perquè això, com a mínim, ho mantindria segon.
Sí, sí, sí. Ara mateix aquesta segona posició, repeteixo, és molt preuada perquè hi ha aquesta diferència tan, tan mínima. 2-3 punts. I seran importants també, Toni, crec, els enfrontaments directes.
Sí, 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 però molt important.
Quan tu hagis de jugar contra el Ribas, ja has jugat, evidentment, l'has guanyat.
Però sí, però clar, després el Ribas tindrà que venir
quan
aquí.
Quan hagis de jugar contra el Montvegas, per exemple, amb l'Olímpic que faig jo, ja has jugat i has perdut.
Però té que venir aquí.
Sí, sí, amb el Capellades s'ha jugat i has perdut, però també ha de venir aquí.
Clar, és que és això,
sí.
Té un calendari la segona volta que tots els que el Sitges ha perdut tenen que venir aquí, tot, perquè precisament el Sitges ha perdut 4 partits i ha sigut al camp contrari.
Sí, sí. Per tant, tot allò de difícil que ha tingut a la primera volta, no diré que ho tindrà de fàcil a la segona,
no,
però seran partits
tenen que
en què el Sitges els jugarà com a local. Bé, doncs, com apuntàvem, demà a les 4 de la tarda, aquest és Sitges B, Sant Pere Molanta, Aigua d'Ols. Un quart i 3 minuts de 12 del matí en bàsquet. Demà Pinsbens, a 7:45 del vespre, es farà la presentació dels equips del bàsquet Sitges. El club, a més, s'aprofitarà demà dissabte per organitzar una jornada de recollida de joguines noves i material esportiu pels afectats per la Dana de València. A les 10 del matí hi haurà una xocolatada a preus populars i a les 12 del migdia un partit entre els veterans del bàsquet Sitges i el Most Veterans Players de Tarragona. En el pla estrictament esportiu i pel que fa a la jornada de Copa Catalunya, el bàsquet Sitges tanca en aquest 2024 jugant diumenge a partir de 6:15 de la tarda a la pista del Lluïsos de Gràcia. El conjunt gracienc és el QE i només ha guanyat un dels 11 partits, mentre que el bàsquet Sitges, recordem, és penúltim ara mateix amb 3 partits guanyats. Difícil situació, per tant, la que viu el conjunt sitgetà amb aquest balanç negatiu de 8 derrotes. Precisament de la derrota en l'últim partit davant el Reus i de la temporada en definitiva n'hem parlat amb el jugador Nacho Lloret.
Bueno, a ver, las sensaciones últimamente no son 100% positivas, al final son muchas derrotas seguidas y la dinámica del equipo desde fuera puede ser que no sea positiva, pero sí que notamos, o es lo, al menos lo que comentamos internamente, que se notó un cambio de actitud en cada uno de los jugadores, se dio un paso adelante. Y yo creo que es un poco el camino que deberíamos de empezar a seguir y confío en que el equipo va a cambiar esto y vamos a tener una mejor segunda parte de la temporada. Sí. Empieza por cambiarlo este domingo contra Lluís.
Clar. Això et volia comentar, una miqueta des de fora, la sensació és que no ho esteu passant bé a la pista.
Bueno, es complicado también. O sea, somos un equipo... Sí que es verdad que estamos todo el conjunto prácticamente es el mismo del año pasado, pero... tenemos refuerzos nuevos y poco a poco hay que entrar todos en dinámica. Es una categoría nueva, para mucha gente es la primera vez que están en Copa Cataluña. Y bueno, al final la subida de nivel se nota, ¿no? Y es un poco seguir con el trabajo, ir poco a poco. La dificultad está ahí, las capacidades también nuestras para ganar y para cambiar esto lo están también, y es simplemente pues poner trabajo y seguir adelante.
Probablement hauria d'haver començat per aquí, Nacho. Com estàs? Com et trobes de la lesió?
Bueno, ahora en principio ya estoy bien. Ya llevo 2 partidos seguidos jugando. De momento, o acorde al fisioterapeuta, pues tengo que tener un poco de cuidado para no tener que recaer, pero bueno, poco a poco voy cogiendo más minutos. Edu también me está dando mucha más confianza, tanto en los entrenos como en el partido, y de momento me encuentro mucho mejor y poco a poco. Solo espero para la segunda parte de la temporada estar a tope.
Clar, una cosa és jugar, sentir-te partícip de l'equip, estar a la pista ajudant els companys. Des de fora, Nacho, el temps que t'ha tocat estar fora per la lesió, com has vist l'equip?
Bueno, de hecho me ha venido muy bien la lesión para eso mismo, ¿no? Para ver un poco qué es lo que puede ser la falta al equipo, o en qué creo yo que debería ayudar, o qué puedo aportar más. Al final el equipo, lo bueno es que tenemos que somos un grupo de amigos, nos llevamos todos súper bien, y nos falta un poco más de cohesión a la hora de jugar juntos en pista, y es intensidad, y es un poco la diferencia que se puede ver entre los equipos más, entre comillas, veteranos en la categoría y nosotros, es que saben mucho mejor de momento lo que tienen que hacer en cada momento en la pista, ¿no? Uh-huh. Y nosotros es como que hay momentos que tenemos esa desconexión, y es cuando un poco se nos van los partidos, y es, yo creo, el punto más importante que deberíamos de mejorar, y eso lo tenemos que hacer entre todos.
Això s'hi ha referit sovint l'entrenador Ledo, no? Diu, clar, això és copa, aquí a la despista és un minut, et passen per damunt.
Claro, o sea, contra el Reus, por ejemplo, se ve claramente. Esta gente, pues, sí que es verdad que hubo un poco de influencia del arbitraje y el resultado se abultó un poco, porque yo, sinceramente, creo que no jugamos tan mal. Pero esta gente es muy buena, entonces al mínimo error o al mínimo espacio que tú les dejes, ellos la van a meter, van a tirar y la van a meter, y te van a castigar esos errores. Entonces, por parte de Edu, totalmente de acuerdo, tenemos que aprender a minimizar esos errores y sobre todo a aprovechar nosotros los errores del contrario también.
Com esteu gestionant, Nacho, aquesta temporada, el fet de... Clar, veniu precisament d'una temporada amb molt d'èxit, amb pocs partits perduts, i ara de cop i volta es trobeu amb aquest balanç negatiu de 3-8. Com ho porteu, això?
Bueno, a ver, claro, obviamente mentalmente es bastante duro, sobre todo porque el equipo es un equipo muy joven y hay gente aquí que no está acostumbrado un poco a esta dinámica de perder más partidos de los que ganas, ¿no? Pero bueno, al final es lo que te decía antes, somos un grupo muy unido, poco a poco pues nos vamos ayudando los unos a los otros, intentamos apoyarnos entre todos, y es trabajo, es ir cada día a los entrenos con toda la ilusión, con todas las ganas, e intentar sacar esto adelante poco a poco.
Hi ha un partit que per mi, vaja, i entenc que per vosaltres també, que podia haver marcat, no?, una miqueta el punt d'inflexió, que és el partit que guanyeu a Ribes. Aquell dia crec que no va jugar, Nacho, però va ser un partidàs, l'equip va fer un partit d'excel·lent. Una miqueta l'exemple és això, no?
Sí, correcto. O sea, es un poco la referencia que deberíamos de coger. Ese partido no hubo errores, obviamente hay errores, pero castigamos todos los errores del contrario, hubo un equipo unido en la pista, jugamos como sabemos jugar, de una forma fluida, intensos en defensa y muy rápidos en ataque, moviendo la pelota. Entonces es un poco la referencia que tenemos que coger y sobre todo aprender a mantener esa constancia en todos los partidos y conseguir jugar igual, ¿no? Uh-huh. Durante la temporada tenemos destellos, ¿no? Como nos pasó contra el Prat, por ejemplo, la primera parte contra el Prat, o el partido de Alpicat que ganamos en casa. Y un poco la clave es seguir por ese camino y conseguir constancia.
Et faig les dues últimes, Nacho. La primera, el partit de diumenge contra Lluïsos. Teniu aquella sensació de que és com una final? Ho dic perquè, clar, Lluïsos és últim, només ha guanyat un partit, i és allò de pensar, hosti, si no guanyo aquest partit, malament.
Bueno, yo creo que a partir de ahora todos los partidos nos los deberíamos de tomar como una final, ¿no? yo creo que el equipo está para mucho más. Simplemente pues hemos tenido un arranque de temporada un poco crítico, y hemos empezado con mal pie, nos ha costado adaptarnos a la categoría, pero todos los partidos tienen que ser una final a partir de ahora, empezando por el de Juizos y en adelante ir a intentar ganarlos todos, o al menos competir. Uh-huh. Es lo que siempre nos pide el Edu, que al menos si nos ganan porque sean mejores, pero al menos estar compitiendo ya está al 100.
I l'última, pregunto per tu personalment, com t'estàs trobant més enllà de la lesió? Aquesta és la teva segona temporada al club. Què tal, Nacho?
Bueno, yo en el club en general, pues súper contentos. Al final el club Basket Stitches es una familia y desde el primer día pues se me hizo saber y se vio a la larga. Entonces yo súper contento personalmente de sentir de este club y sobre todo ahora participando también como segundo entrenador en el Senior D y tal. Por esa parte, el grupo de compañeros que me ha tocado, he tenido mucha suerte. Y por esa parte, muy bien. Simplemente, pues, con ganas de mejorar, de ir hacia adelante y de ayudar muchísimo más al equipo.
Perfecte, doncs, Nacho, un plaer poder conversar aquesta estona amb tu. Que vagi molt bé i moltíssima sort, perquè la necessitareu, no només sort, sinó l'encert també de poder gestionar millor el que resta de temporada. Moltes gràcies, Nacho, una abraçada.
Muchas gracias, Pitu. Venga, un abrazo. Adiós.
Bé, doncs un Nacho Lloret que a poc a poc s'està recuperant d'aquesta lesió que ha tingut unes quantes setmanes allunyat de les pistes de bàsquet i, com dèiem, aquest repte d'intentar guanyar un partit en una pista, doncs, no diré que fàcil, però que, vaja, el Lluïsos ara mateix és un dels rivals als que s'hauria de guanyar si veritablement l'equip vol començar ja a escalar posicions i a no veure's implicat en aquesta zona calenta de la classificació. Quan dic zona calenta em refereixo a aquesta part baixa. Bé, per la seva banda, el sènior femení tanca amb aquest 2024 jugant demà, en aquest cas a Pinsbens, davant el Centre Catòlic de l'Hospitalet, partit que començarà amb a 5:45 de la tarda i que precedirà, com dèiem, l'acte de presentació dels equips del bàsquet Sitges, com dèiem, a partir de 7:45. En hoquei patins, el Club Patí Subursitges disputarà amb el darrer partit de l'any aquesta nit a 10:15 contra el Club Patí Sant Celoni, els de Jofre Vilà, que voldran acomiadar amb aquest 2024 amb un triomf que els permeti no despenjar-se dels llocs que donen dret a jugar la promoció d'ascens. I acabem amb apunts de futbol femení, també de futbol sala i d'hoquei herba. En futbol femení, l'equip de futbol 11 de la Unió Esportiva Sitges juga diumenge. Ho farà a partir de 4:00 de la tarda contra el base Vilanova 2015, mentre que l'equip de futbol 7 ho farà a 6:00 davant el New Legends, amb dos partits, recordem, al municipal d'Aiguadols. A la Lliga de Tercera Divisió Catalana de Futbol Sala, el Club Futbol Sala Sitges s'enfronta amb aquest diumenge amb el Gelida Industrial, en partit que jugarà a Pinsbens a 6:00 de la tarda. Prèviament, recordem, a partir de 4:45 es farà l'acte de presentació de tots i cadascun dels equips del Club Futbol Sala Sitges. A 4:45, com dèiem, aquest diumenge a Pinsbens. La Unió Esportiva Sitges, el seu equip de futbol sala, jugarà també diumenge contra el Cubelles. En aquest cas, l'enfrontament serà el poliesportiu municipal de Cubelles a partir de 7:45 del vespre. Finalment, i ja per acabar, en hoquei herba, recordem el partit que l'equip de papis del Sitges Hockey Club disputarà aquest diumenge davant el Club Egara. Partit que jugaran a partir de 10:00 amb el camp de futbol d'Olivella, mentre que l'equip de les mamis ho farà amb el polivalent de Pinsbens també diumenge a partir de 10:00 contra el Barcelona Hockey Club. En un minut arribarem a 12:15 del matí, deixem ja amb aquesta prèvia i anem cap a la tertúlia.